contenidor al carrer. El cos del nadó es trobava dins una bossa de plàstic i ara l'àrea d'investigació criminal dels Mossos esperen els resultats de l'autòpsia per esclarir els fets. Així hem arribat a les 12:04. És tot de moment. Tornem amb més notícies a la una.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
By the steps in my head, yesterday gray was the view from the bed. Yet rainbows of colors fill the sky. There is a shadow that hangs over. By the dreams I've not seen laid to rest, yet rainbows of colors, rainbows of colors fill the sky.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. IB3 Ràdio, entrevista amb els candidats al Senat.
Bon dia. Avui tenim amb nosaltres a Catalina Soler, candidata al Senat per Mallorca per part del Partit Popular. Per què l'han de votar?
Perquè, primer de tot, som la persona que va a un partit que guanyarà les eleccions i som l'únic partit que sabem clar qui tindrem de president. O nosaltres governarem o governaran la resta de perdedors en contra nostra. Per tant, això és un primer punt, perquè vaig amb aquest partit. I segon, perquè crec que som una persona que... estic apropada a la gent, L'he sabut escoltar quan m'han donat càrrec de responsabilitat, quan he estat batllessa, hem tret sempre el millor resultat que hi ha hagut mai dins la nit, per tant, jo me'n sé molt orgullosa en el ciutadà, però gràcies a ell, no és gràcies a jo, però varen saber donar resposta. Quan m'han donat l'oportunitat de ser conseller de Medi Ambient i, per tant, la meva opció és poder traslladar els problemes dels mallorquins en el Senat. I, per tant, per això m'han de poder votar.
Podem dir que és el seu compromís personal davant dels seus electors, no?
Efectivament. El meu compromís personal, i ho estic dient tot allò que van, és que qualsevol ciutadà de Mallorca vegi en Catalina Soler la seva veu a dins del Senat. Aquesta enta o cambra alta, com diuen, que la gent no s'hi sent representada i que se demana per què m'ho serveix el Senat, a mi m'agradaria que no hi hagués aquesta separació de senadors, diputats a Madrid i ciutadans de Mallorca. No, just al revés, que en Catalina Soler té el mateix mòbil de tota la vida i que qualsevol dubte se li pugui plantejar i que qualsevol ajuntament de Mallorca pugui plantejar un problema o un tema de finançament o mirar a Madrid si mos poden aportar un dos bes, per exemple, per Falaní, per Castell de Santueri, o per Pollença, perquè han morat tot, etc. I, per tant, jo poso aquesta bovallà i que els ciutadans realment la se sentin representada. No el que ha passat altres vegades, que és cert que ha passat, votar amb una persona, se'n va a Madrid i no la torna a morir fins d'aquest de 4 anys. No m'agradaria, no crec que sigui tampoc el meu perfil, i no és la meva manera de ser, ho he intentat fins avui no ser-ho, i per tant no m'agradaria que ho fos.
Vostres són que volen reformar la institució del Senat o la deixarien talment com està?
No, a veure, des del meu partit i ho han dit sempre, i ho estic dient ara, s'ha de poder reformar el Senat. Més que reformar, és a dir, la pròpia Constitució ho estableix en el seu article 155, que el Senat serà la seva cambra, la cambra territorial que representarà els territoris. Però és cert que en l'any de democràcia que duim, aquest paper sempre, encara que el Senat hi sigui, tot el paper el té el Congrés dels Diputats. Per exemple, ara el que ve de les votacions, si arribes a produir això o no, del tema de la independència de Catalunya, uh-huh, és realment una votació que hauria de votar simplement en el Senat, no hauria de passar probablement pel Congrés si agafàssim l'article tal qual ho estableix la Constitució. Si m'on anem a països europeus en Senat, que tenen més anys de democràcia que nosaltres, etc., el Senat realment té la verdadera representació territorial. I el Partit Popular sempre ha dit, estic d'acord en reformar el Senat, però qualsevol reforma del Senat se suposa una reforma constitucional. Per tant, quan nosaltres hem parlat sempre d'una reforma del Senat, una reforma constitucional, parlam des de la major consens possible. No se pot fer una reforma d'aquestes característiques ni en la importància que té per imposició de cap ideologia política ni de cap partit polític. S'han de dur a terme les reformes necessàries, no hi ha res inamovible, de més en el llarg dels anys i en 30 anys de democràcia, per tant la Constitució fins i tot se pot reformar i qualsevol reforma del Senat, qualsevol reforma, aquest partit polític que ara surten i diuen és que farem desaparèixer el Senat, per fer-lo desaparèixer te suposarà una reforma constitucional. I qualsevol ciutadà de peu sap que des moment que obriguem el meló per una reforma del Senat no mos aturarem aquí en la Constitució. El moment que obliguem el meló de la reforma constitucional haurà moltes altres coses més perquè hi seran, perquè ho veiem, i per això jo crec que no hi ha hagut mai la valentia de ai governar qui ha governat, no ho dic ni del Partit Popular ni d'un partit socialista, empates, etc. Tothom és conscient que el moment que haurem de reobrir-se el meló d'una reforma constitucional no mos aturarem a reformar el Senat. Hi ha altres coses que probablement se puguin reformar,
com per exemple
finançament, com per exemple comunitats d'una via o d'una altra de finançament i fins i tot a veure com per exemple el tema successori de la corona, és a dir, el barquià no tenim problemes perquè tenim dues princeses i tenim molt clar qui l'ha de substituir, però ningú te diu que un dia l'altre no puguin tenir un príncep, no, és a dir, hi ha temes que s'han d'adaptar probablement, però temes tan senzills com que no crec que ningú ja tingui problemes de què, que la línia successori pugui ser el primer que neix, per exemple, que no està tan clar dins la pròpia Constitució, etc. Jo crec que el moment que s'obri el meló s'obrirà per moltes altres coses més. Per tant, això de que els partits polítics a dia d'avui s'enarbolin a la bandera de farem desaparèixer el Senat. Vale, el faràs desaparèixer quan hi ha una reforma constitucional, no entraràs a governar i diràs demà no hi ha Senat. O traslladarem el Senat de Madrid a Barcelona. Vaja problema. És a dir, si això és tot els problemes que ha fet en el ciutadà un trasllat de Senat, m'apareix també absurd. O per dir polític, que en el seu moment determinat apostàvem per una desaparició del Senat i ara que hi ha senadors autonòmics del seu color polític ja no parlen de desaparició del Senat. O partits polítics que diuen farem desaparèixer el Senat, però no desaparèixer el Senat, el reconvertirem en una cambra de representació territorial amb els seus presidents autonòmics. Per tant, tampoc no és la justificació. Per tant, jo el que m'agradaria és que se reformés en la vertadera veu que realment du l'esperit constitucional.
Quin model d'estat volen per Espanya?
El model, aquí bon aquí veien tots. El model d'una sobirania que tots opinen damunt tots. Això de que una part de l'estat hagi de decidir damunt la resta no és el model que propon el Partit Popular. El Partit Popular propon per un model sobiranista i que tots tenien dret a opinar damunt tot, que és tal com també estableix la Constitució. Això de que un sector, un determinat territoris pugui decidir damunt la resta, perquè m'ho afecta tot, és a dir, no ho dic jo me'n vull anar, jo vull que te'n vagis, és a dir, mem, formant part del mateix conjunt. Per tant, el Partit Popular ho té claríssim en aquest tema.
Finançament per Balears.
És un tema que se n'ha parlat moltíssim, moltíssim, que ho tenim claríssim, que ahir el propi president Mariano Rajoy en una entrevista a un mitjà de comunicació d'aquí local ho establia i deia: han vengut d'aquests 4 anys que hem hagut de fer moltes retallades per la situació econòmica i que en vam trobar quan fa 4 anys quan vam arribar. Una vegada que tenim adreçat el rumb de la nostra barca, ara és el moment de poder obrir aquest debat del gran finançament que li toqui a Balears. El tema del finançament no és un tema ni que el Partit Poli, ni el PP, ni el PSOE, etc. Crec que puguin treure pit d'aquest tema. No, no és que jo me'n senti orgullosa, perquè en moments que han governat, tot i aconseguir dobbers per Balears, tot i aconseguir-ho, fa 15 dies el propi ministre Montoro mos va dir dels fons que mos queda de estatal tindreu tant de dobbers, perfecte, i el president Rajoy va dir ben clar: jo sé lealment institucional, leal institucionalment a tot, qualsevol govern, perquè és el que hi ha, no és el finançament que tenim, ha portat més del que realment rebem, i és una cosa que fa 30 anys que ho estem dient. Per tant, no crec que puguin treure pit cap dels que hagin governat. No és un tema de dir me'n sento orgullós, no, és un tema de dir quan hem estat, hem intentat aconseguir més del que teníem, però no hem arribat en el nivell que mos tocaria arribar. Per tant, sí que crec, i a més és un compromís del propi president, i ja ho dic, un mitjà local a l'última hora, concretament, feia una entrevista i ho deia: és el moment que Balears tingui el finançament que realment li cal i li toca.
Som partidaris que totes les comunitats tinguin el mateix tipus de finançament, o hi ha d'haver diferències amb unes o altres?
Això és un tema que...
Salvant que hi ha concert econòmic...
Hi ha concert econòmic en el País Basc, hi ha partit polític que dia d'avui que d'aquí, que se presenten, que ara demanen un concert econòmic després de 30 anys. Jo crec que en proporció a el que s'aporta, tothom ha de tenir el mateix. Per tant, s'haurà d'estudiar. Serà un moment de seure-se i estudiar en profunditat. El que tothom té clar, jo crec que tothom ho té clar, és que Balears no pot estar mal finançada així com està. I que som, en aquest moment, la comunitat, una de les comunitats que porta més i que manco rep. Això no mos pot venir ningú de la resta de la península a dir que no és així. Per tant, fins i tot Canàries està més ben finançada que Balears. Per tant, hem de lluitar per aquest camí. Una vegada que lluitem, és que nosaltres consiguem el mínim. Jo crec que això hauria de fugir des de debat polític. A mi me sorprèn ara que hi hagi determinat partit polític que surten ara i que se presenten que demanen concert econòmic i veure, el País Basc té un concert econòmic, però és que la comunitat autònoma del País Basc va per una línia que no té res a veure amb la resta de comunitats autònomes i la pròpia Constitució. Per tant, també suposarà una reforma constitucional. És a dir, hi ha temes que s'obrin, que no només és fer promeses electorals. A mi me vol dir que si surt un diputat, un sol diputat d'Espí, un, serà que part a dir Madrid de defensar un concert econòmic per Balears? És que hi ha coses que és molt bo de fer vendre fum, però la realitat és una altra. Per tant, jo crec que el Partit Popular el que està dient i està compromès i té nostre líder nacional que està compromès és que Balears ha de millorar el seu finançament. Més o manco que un altre, és que m'és igual, jo no tinc per què m'ho comprar. El que vull és estar més ben millor, estar més ben financiat, que no hem de portar més del que realment rebem. Per tant, això és sempre la més bàsica.
Connectivitat entre les illes.
Efectivament, hem de millorar la connectivitat i hem de ser i un preus assequibles. Però tampoc no hem de vendre fum amb aquest tema. ahir jo era un altre debat i me parlaven de tarifa planes, etc. Si podem, com tenen que anar-hi? Si podem arribar a un tema de tarifa plana, no serem nosaltres tampoc que mos hi oposem o no oposem. Però ara el que no farem en campanya electoral, com fan altres partits ara, és dir bitllet de 30 euros. No, perquè l'experiència de Balears mos demostra que el que necessitem tots, i un de les parts fonamentals de les companyies aèries, és seguretat en aquest tema. I que quan no han vist una seguretat jurídica ni una seguretat econòmica, el que han fet ha estat partir. En base a molt d'anuncis, en base a molt d'anuncis que fan, i això és bàsic i fonamental, és a dir, primer de tot, i ho han dit, i lluitarem, i han aconseguit que des de Madrid se mos reconegui el tema de la insularitat, i han reconegut que nosaltres mos és molt més que hi ha transportar qualsevol cosa de la península aquí, perquè vivim a una illa i hem de transportar o per mar o per aeri, i que per tant se n'ha de ser conscients a Madrid, i que nosaltres, un ciutadà de Menorca, per anar a Madrid, pues ha de fer Menorca i Madrid a un preu molt clar, o si no, ha de fer Menorca i Mallorca i Mallorca i Madrid, o que un de Formentera, que damunt té una doble insularitat, que és molt més problemàtic, per anar de Formentera ha d'agafar un vaixell per posar-se a Eivissa, i d'Eivissa ha de cercar vols, i que per tant, i en si ben això és una realitat que és molt dura. Tot això és una realitat que passa, i que el Partit Popular ha dit sí, però vendre cortines de fum, a dir, vols de 30 euros, no serà el nostre partit que ho dirà, perquè el que mos han dit experiències anteriors és que és molt fàcil assustar. I si no hi ha una seguretat i unes idees clares, el millor companyies que moran fuites, i això no ho han sabut tot. I per tant, nosaltres partim d'una realitat.
Quina proposta fan amb educació?
Nosaltres amb educació feim el tema de del desenvolupament de la LOMCE, una educació, una formació professional dual. Hem de recordar que durant aquests 4 anys, tot i les grans crítiques que han tingut en l'aprovació, per exemple, de la LOMCE, és que ha baixat el fracàs escolar, ha baixat un 4%, per tant, això és una cosa per estar contents. No podem oblidar que de l'educació surten els futurs joves, i l'educació és fonamental per qualsevol societat. Per una societat que demana com la nostra un desenvolupament econòmic, una creació de llet de feina, etc., ha de passar sí o sí, evidentment, per una educació així com cal. Però sobretot, i l'experiència després de governar, mos ho diu així, el primer que duim és un pacte educatiu. L'educació no pot ser ja més moneda de canvi d'escoles polítiques i governi. L'educació no pot ser que cada 4 anys governi una, governi l'altra, que enviem llibre, no que enviem llibre, que enviem assignatures. No. Pal com a mare i pal com a política. I el Partit Popular, en experiència després d'aquests 4 anys, el primer que du, és evidentment un pacte educatiu. Aquí s'ha d'aconseguir el consens d'un gran pacte educatiu.
En sanitat, què proposeu?
En sanitat, tot i que aquesta legislatura s'hi ha fet molt, proposam una targeta sanitària universal que serveixi per tot el territori, proposam que els expedients metges de cada persona també se pugui tenir cert des de qualsevol hospital d'Espanya, que tu puguis anar a ser tractat a qualsevol i que se tingui el teu historial metge i sabi que aquesta persona pren això, aquesta persona pren l'altre. I seguim apostant per una sanitat pública i gratuïta per la gent. No podem oblidar que durant aquesta legislatura nosaltres deim, i ha estat així, que més de tots els espanyols, més de 700.000 targetes sanitàries s'han expedit aquesta legislatura. Per tant, jo crec que és el que hem d'anar a fer en feina.
Qüestió laboral?
Bé, la qüestió laboral crec que és un dels temes que nosaltres hi podem treure més pit. S'ha duit a terme una gran reforma laboral, que una reforma laboral no treu, no surten els seus fruits en el mig any, sinó que és a llarg plaç, i hem passat amb una legislatura de destruir 1.500 llocs de feina a començament de la legislatura, a cada dia creant-ne 1.500 llocs de feina. La reforma laboral que ha duit aquest govern de Mariano Rajoy, que ha estat bastant consensuada en els col·lectius socials que han de formar part, és aconseguir que en què va la legislatura 20 milions de persones tinguin feina. Per tant, anar creant uns 2 milions de llocs de feina anuals més a banco, i per tant que 20 milions de persones en què va la legislatura tinguin a feina. Això és el gran objectiu, i tot partir d'aquí, perquè una vegada que aquesta gent fa feina, aquesta gent té un poder econòmic, té un poder adquisitiu, compra, és a dir, l'economia se mou, per tant, tot passa per aquí.
Regeneració política.
Què entenem per regeneració política nosaltres? A veure, nosaltres crec que, i ho dic així de clar i ho mantenc, som un dels partits més afectats pels temes de corrupció com a partit. Però jo tinc molt clar que la corrupció va lligada a persones i que el partit evidentment se'n ressent. Jo cada vegada que surt un tema de corrupció me n'avergonyeix i me'n sap molt de greu i ho lament profundament, perquè a més no sé com dir-ho, igual que periodistes, que sortigués un col·lectiu de periodistes que ha fet coses malament o que s'ha venut o que ha contat mentides, com a periodista segur que te'n sentiries o fes, diries, però és que jo no ho he fet mai, jo primer no donaré aquesta informació, i a mi me dol moltíssim. Què hem de fer de regional política? Som un dels partits que tenim un codi ètic més estricte, que fins i tot per l'estricte que jo crec que un moment determinat no han deixat presentar persones per simplement d'estar imputades, que després s'han d'estar imputades i que per tant vol dir que no hi havia ni causa, però que no els han deixat de presentar, i que evidentment nosaltres hem de combinar com a partit polític l'experiència, la joventut i la responsabilitat de les persones. Nosaltres tenim un president que és Mariano Rajoy, que té l'experiència de moltíssim d'anys d'haver passat per ajuntament, per diputacions, per ministeris, etc. Ara, en aquests moments, i m'han de reconèixer, està de moda els polítics, ser polítics, vendre el producte molt bé, ser molt bons comunicadors, fer molt bones tertulis de televisió, controlar molt bé les xarxes socials, però en ser experiència política. Jo, que som una persona que venc de molt jovenet de la nova generació del Partit Popular, que de més, jo sí que he fet tots els esquilafons, he estat a l'oposició 4 anys, tot i ser la llista més votada vaig estar a l'oposició 4 anys. Una vegada he estat a l'oposició, per primer pic en les històries, Partit Popular treu majoria absoluta, a Falanit. Per tant, he estat a l'oposició, he governat, he tingut la sort de ser diputada, he estat conseller, tot està a l'oposició en el Consell, l'experiència en política és fonamental. És a dir, en segon quin càrrec vulguis tenir, perquè se te demostra molt després de s'ha de gestionar. I vol agafar les riendes d'un país amb zero experiència política, tota per màrqueting, que ho diria així, per jo és un risc. Però, veurem els ciutadans, tenen la darrera paraula d'ells.
Qüestió cultural, quina proposta fan des del Senat?
Bé, el Senat, nosaltres com a proposta cultural del Senat, nosaltres un programa electoral que el Partit Popular defensa.
Bueno,
cultura, evidentment, nosaltres defensam que la cultura sigui una cultura per tots, defensam que pugui arribar a tothom, i un compromís en la cultura des de les acadèmies de cinema, literatura, etc., una cultura per tots, sense criteris ni prejudicis polítics com qualcú pugui pensar un moment determinat.
I va cultural, el de Ballaran?
El de Ballaran. Jo crec que és una de les coses que varen pujar en aquest moment, és una de les promeses que no pensàvem, que no varen fer fa 4 anys, perquè qui governa s'equivoca, ho tenc clar, però no mos esperàvem mai trobar el país com el varen trobar. Per tant, jo crec que una de les coses que es podran anar gestionant és aquest tema, de baixar els IVAs, etc.
I ja molt breument, els altres imposts, mantenir-los igual, davallada, pujada...
No, jo crec que el president Rajoy ha fet una gran promesa que no s'havia fet mai, que és el tema de si l'IRPF per joves o per les persones que aconseguissin el seu primer treball, o per jubilar, que en un moment determinat decidessin seguir treballant. Per tant, jo crec que una de les grans promeses electorals que hi ha, cosa que els altres partits polítics no han fet que ni unes notes cada dia han sortit amb una promesa, és aquesta de la davallada dels imposts, qual cosa, de ballar i no creant-ne de nou. Per tant, jo crec que és una promesa molt important.
Gràcies i sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. I abans de seguir, un consell.
El joc de les 4. 4 R's. Reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar. 4 colors. Blau, verd, groc i marró. 4 residus. Paper, vidre, envasos lleugers, restes de menjar. Recorda, 4 R's, 4 colors, 4 residus. I cadascun en el seu lloc. És un missatge de Tirme.
Gaudeix de Palma aquest Nadal. L'Ajuntament t'ofereix un munt d'activitats per a tota la família, sobretot per als vertaders protagonistes, els més petits. Teatre, esports, música, cinema i, com a novetat, les rutes solidàries als casals de barri. Recollida d'aliments, contacontes, mercadets solidaris i molt més als carrers del teu barri. Més informació al web palma.cat. Ajuntament de Palma. Pensant en Palma.
Molt bon dia, benvinguts en aquesta nova edició de Zona Mixta.
Ahir el Mallorca va guanyar.
I com no, Rafael Nadal, que ha debutat a l'Obert d'Austràlia. És un dia de reaccions, és un dia d'opinió, és un dia de debat i d'anar-hi. A la meva esquerra, en Miguel Àngel Tous, en Miqui. Miqui, bon dia.
Bon dia.
Eugeni, bon dia, Joan Bibiloni.
Bon dia, com estàs?
Jaume Ginar.
Com anem, bon dia.
Tolo Ramon, bon dia. Dani Valjacoba, bon dia. Albert Sales.
Oh, bon dia, com estàs?
Però feim-nos un pot de cas. Feu el que vulgueu, però no ho fiqueu en lloc amb vot demà amb prudència.
Zona Mixta, de dilluns a divendres a la una del migdia, amb Alejandro Jurado.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
El Faristol Mallorca. IB3 Ràdio.
Passen 30 minuts just de les 12 d'aquest migdia de dijous, avui és de 7 de desembre, i com cada dijous ja és moment per donar la benvinguda als nostres savis a la tertúlia que habitualment té lloc els dijous aquí a IB3 Ràdio. Per una banda m'acompanya en Roman Pinyó.
Què tal?
Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies. També tenim, com sempre, en Joan Fajeda, molt bon dia,
bon
benvingut.
Bon dia, Marta, guapa. Bon dia.
I també tenim gràcies per lo de guapa, dic.
I no.
Moltes gràcies. I en Alfredo...
És
una realitat.
És una vergonya.
Bueno, això com que no sabeu, no ho sabem.
Jo sí que ho veig. Ah,
sí. Tu sí, és vera. I en Alfredo Miralles, bon dia.
Bon dia, que Déu mordó.
També molt elegant, també, avui,
sí,
eh?
No, i digne.
Sí, molt.
Menos
sí,
mal que no és televisió, sí, perquè en aquest cas podrien jutjar els telespectadors. Però si ho dius tu, és un halago que sap, i gràcies per
Alfredo, un gentleman. Sempre ho ha estat.
Sí, sí, ho és, sí. Tot tres,
això
és
l'edat de família.
Avui és el penúltim dia de campanya electoral i ha estat... està marcada per l'agressió a Mariano Rajoy. Només 3 dies per les generals, un jove de 17 anys li va pegar un cot de puny al president a Pontevedra. El menor va ser detingut just després d'aquesta agressió. Una petita valoració de...
Hombre, jo crec que, mira, hi ha un caldo de cultiu en aquestes eleccions, darrerament, que crec que impulsen aquestes coses. Ara que és l'any Llull, l'altre, si passeu pel monument que tenim en el Parc de la Mà,
sí,
molt lluny, veureu que hi ha una inscripció en llatí, que no
sí,
la diré en llatí, perquè no...
I
però,
què diu?
Però la sé. Vull dir,
què diu? Que les paraules... La justícia ha procurat paixem. Eh? I tinc
Júlia en Belli. Humilla verba son non ti paixi. O sigui, les paraules... de pau són anunci de pau, però les d'injúria són de guerra. I claro, quan comences amb paraules, com una baralla, quan comença amb paraules, la paraula és terrible, fa més mal una paraula moltes vegades que cot de puny, però una paraula té com a conseqüència després un s'empeny, s'altre, i al final acabes a bufetades.
Mm-hmm.
Jo crec que, per desgràcia, una certa esquerra que tenim aquí pues, ha agafat aquestes eleccions violenta, amb violència, i la violència produeix violència, i hem arribat amb aquest pobre Olot, que ahir va tenir el seu moment de glòria, va fer la senyal de victòria d'haver pegat en Mariano Rajoy, que és un home que, a més, pot tenir molt de defectes, però crec que és un sant bon home aquest aspecte.
Però, sí,
no?
Sí, però Joan, tu has dit una cosa molt important, que tot això és producte.
No és una casualitat.
No.
És producte d'un clima que se va en augment, i a mi com a historiador sí m'ha recordat que també un clima d'odi constant des d'extrema esquerra se va donar a final del segle XIX i mos va dur a què? A un Toni Maura que duia un xaleco de ferro però que li van donar dues punyalades a Barcelona a un anarquista, a un Canalejas, a un Dato. Escolta, és que hem tingut magnicidis, magnicidis molt, molt importants a la història d'Espanya, de primers ministres assassinats. Per tant, no se pot jugar amb això de cap manera, de cap manera.
Perdoneu, l'obligació, la primera obligació d'un polític, jo som he estat un polític de tercera regional, però la primera obligació és posar pau.
Tot un balde sempre. De palma, tercera regional.
T'has fet de menys, ara.
És posar pau, sempre,
posar
tota
pau,
la vida.
Sí, senyor.
Sempre,
sí, senyor.
Sempre has d'intentar, perquè te trobes cada moment, sempre que hi ha un o l'altre, que sempre és dins el teu mateix equip, que a vegades passa baralla. Jo me'n recordo quan discutíem pressupostos, que el pobre regidor de pressupostos tothom se'l menjava.
Sempre
havia alerta, tranquils. Clar. Sobretot, no ofengueu. Si tu no estàs d'acord amb una persona, i no estic d'acord amb tu, però no l'ofenguis, no li diguis, ets un beneit, no saps fer pressupostos, no comenceu per aquesta manera, perquè l'altre també te respondrà i acabarem malament. Heu d'arribar sempre a posar pau, i la primera missió d'un polític. I aquests polítics han agafat aquesta campanya, doncs no ho sé, a base d'intransigencions sempre a sa darrera, insultant, i clar, arriba un moment que passen aquestes coses.
Alfredo?
Bueno, si me toca i diré dues coses, d'acord amb tot el que s'ha dit, i encara que no sigui políticament correcte, crec que me toca dir que aquesta agressió dona punts a Don Mariano i els hi lleva en el del PSOE, que va ser tan agressiu amb Mariano Rajoy a la darrera entrevista per televisió. Això crec que ho pensa molta de gent, encara que no és políticament correcte dir-ho. És dir que no sé si se n'arrepenteix o no el senyor Sánchez de Podemos, és del PSOE,
sí.
Crec que el senyor Sánchez, si hagués hagut aquestes dues bufetades antes,
no
hagués dirigit amb els termes que s'ha dirigit, que se va dirigir en Mariano Rajoy, que ara és qui fa pena, i fer pena a un electorat dona vots, mentre que qualcú que és agressiu perd vots, perquè fa més por. Sí. Dit això, crec que sí, que ha estat una campanya amb un final excessivament dur i violent.
Uh-huh.
Ara veurem què passa d'un moment.
Sí, jo vaig dir l'altre dia un diari el dissabte al Mundo, vaig dir que el que no han estat capaços, ni uns ni dels altres, és passar examen. O sigui, no s'han examinat, només s'han vengut a fer promeses. L'únic que s'ha pogut examinar és en Rajoy, però clar, en Rajoy, ell personalment, perquè els seus candidats a nivell dels diferents àmbits autonòmics tampoc han fet un massa examen. Ell sí, no li ha quedat més remei que fer examen, però els altres també tindrien que haver almenys acreditat els seus currículums. Aquí no s'acredita ningú. T'has fixat,
sí,
Joan?
Sí. Sí, sí.
És així.
Bé, idò, com aquell que diu, això ja està fet, o sigui
està
que
fet,
ja...
Està fet, es tracta d'esperar diumenge. Sí.
Esperant a diumenge, seran els ciutadans els que parlaran, que això sí és un acte democràtic i que tots tenim el dret i també el deure d'anar a dir la nostra.
Mallorquí de Montguardi, doncs ja està fet.
Sí.
El diumenge, com has dit tu, parlaran els ciutadans, i el diumenge vespre parlarà ciutadans.
Bueno, això és el pronòstic d'en Alfredo. Ha fet ja la seva loteria particular.
Home, no hi ha cap dubte de que serà el partit decisiu, tant per un costat com per l'altre. Crec que sense Ciutadans ni el PP ni el PSOE podrien formar govern. M'estranyaria molt que el PSOE només amb Podemos i amb partits nacionalistes i independentistes pogués formar el que per jo seria la pitjor desgràcia, un pentapartit, etsapartit nacionalistes i tal. Això sí. No, crec que no
seria
és el que necessita Espanya
país,
en aquest moment.
Sí. Terrible.
Bé, canviant de tema, perquè el tema polític, la veritat, és, no té cabuda en aquest espai d'aquest dia.
I ara quin tema mordes? No, passant de la política a l'eclesiàstic.
No, mira, precisament tu me demanaves la paraula en un sentit, perquè Àfrica està visquent una situació bastant complicada.
Sí, el curiós és que això no ha tingut quasi repercussió en els mitjans espanyols, mentre que a nivell mundial ahir intervenia el secretari general Ban Ki-moon, el president dels Estats Units va xerrar del tema, està a punt d'estallar una guerra a tota Àfrica Central. Avui. I des de fa una setmana. Ahir, cercant per internet, trobàvem les fotos de desenes, potser fins a centenars de persones assassinades, aguinevetades, machetazos, pel carrer de Bujumbura.
Mira, precisament el company m'ha passat la informació de que s'han trobat, s'ha xifrat en 87 els morts en la jornada
d'ahir. A Bujumbura,
la jornada
d'ahir. Capital del Burundi. A Bujumbura el president és Hutu, Pierre Nkurunziza. Traduït en Nkurunziza vol dir evangèlia o bona notícia, és a dir, que picado i mala notícia, president.
Però, Alfredo,
que se va empenyar, me permet s'acabarem un moment els datos, el president sense que li tocasi contra la Constitució se va empenyar en tenir un tercer mandat, que la Constitució només n'hi donava dos. Això ha provocat la sortida. El Hutu, la nació veïna, a Ruanda. A Ruanda està baix el control d'un president i d'un govern tutsi, president que té un nom un poc còmic aquí, perquè és el president Kagame. Molt bé, aquí tenim Ruanda, Burundi. Me pareix que fins ara, des del Burundi en una setmana, han sortit 200.000 persones cap a Tanzània i cap al Congo per por. Això complica tot la part de l'est del Congo, està ficada dins el tinglado. Si això es talla, pot ser una guerra aquí on estiguin ficats Ruanda, Burundi, el Congo i potser Tanzània per la quantitat de 100.000 de refugiats que té, que han partit cap
països
allà.
Que tenen en memòria recent una guerra civil.
I que tenen en memòria recent, el que m'ho recordàvem varen ser el aconteixement de Ruanda.
Ruanda.
Sí, però...
Però, Joan, perdona, no és una interrupció.
Joan...
És una perdona, i Alfredo.
Sí, ja som el Fred Joan, si digues.
Alfredo, escolta, no, només te volia fer una
això
pregunta.
Això és que pensa en tu.
No és interrompre, és fer-te una pregunta.
Digues.
Que tu és el que més saps de tota aquesta qüestió. Fa anys que tots sabíem que això tenia, que això, si no se posava remei. Fa anys, és que no és una qüestió, és com el problema entre Palestina.
Bé, me permet aclarir-te que hi va haver una firma d'uns acords a Arusha, a Tanzània, i que fins ara s'havien complit. I varen donar un parell d'any de pau i de tranquil·litat.
I què ha passat?
Que aquests acords els ha romput el president del Burundi, empenyant-se amb un tercer mandato que ja li va recriminar en Obama des de Nairobi en el seu darrer viatge a Nord-Amèrica que rompés els acords d'Arusha. Ara, ahir en Obama va demanar a tots els ciutadans dels Estats Units que prenguin avió i surtin tots del Burundi. Però és que el mateix passa amb els belgues. Però allà hi tenim un mallorquí.
I sabem, això t'anava a dir, sabem si hi ha persones...
Que Mallorca des de fa més de 50 anys està en contacte i té gent nostra fent feina, lights, monges, clero, que estan a dins del Burundi. Allà som coneguts, els mallorquins. I en aquest moment tenim en Jaume Obrador, un falanitxer, que se troba tot sol enmig de l'interior del país, aquí on no sabem el que passa, perquè quan jo era allà i ja hi vaig viure una guerra, descat d'un mes d'arribar va estallar una guerra amb 150.000 morts en dos mesos, quan anàvem a la capital passant un munt de controls i de mala manera, el primer que eren venint molt gent de les ambaixades estrangeres a demanar-nos, per favor, que passa a l'interior, perquè no tenien notícies. L'únic que podien donar notícies era la Iglesia, que tenien les missions a tot l'interior.
I tens notícies ara? Tens contactes
ara en aquest
allà?
Moment no tenc contactes. L'únic que els pot donar és el secretariat de missions de la diòcesi de Mallorca, que m'imagino que ja ha contactat amb en Jaume Obrador, capellà que està allà, falanitxer, perquè li digui com se troba i quines són les impressions.
Jaume, tu no creus... Perdona, ara t'ho dic
ara
Jaume.
Ara ja són Jaume, Joan, Jaume... Me posaràs tots els sants apòstols.
Alfredo, Alfredo.
Però Alfredo. Sona Marta, ho dic per si...
Ai, Déu meu, sí, no, Marta, no, Marta, no m'equivocaré. No,
tranquil, que per això hi ha pastilletes.
Escolta, i tu no creus que al final no el veredicto, però sí, bueno, l'explicació de tot això, l'explicació està que tota aquesta gent, tota aquesta Àfrica, han passat de la prehistòria en el segle XXI, pràcticament.
Era mentida.
No?
No vam viure mai la prehistòria. Burundi va ser el darrer país que varen descobrir els europeus i va ser un senyor bastant conegut que nomia Livingston, que estava cercant les fan del Rioni, el que estan en el Burundi.
Bueno, però això,
i va ser darrer.
La
situació que se va trobar no era prehistòrica.
No era prehistòrica?
No. Era exactament una monarquia ben igual que la del rei Jaume I aquí.
Bueno,
feudalisme total. Un rei de tot el país,
sí.
Una sola llengua, el Kirundi,
sí.
I el Kinyarwanda, que són iguals,
sí.
I una manera d'organitzar la societat que feia segles que no tenia cap problema. A dalt de tot, Muami, el rei, a de vora, es Baganwa, la classe noble. Més avall, es Batutsi.
Un sistema feudal.
Es Batutsi. Què significa Batutsi en Kirundi? Els xulos. És qui insulta, en Gutu quasi insultar. Mututsi és qui insulta. A davall el Batutsi, ganaderos, amb els seus ramats, havien arribat allà al segle XIV, procedent del nord, de Sudan i d'Egipte, alts, guapos, intel·ligents. A davall, els qui havia d'ardantes, els agricultors, bantues, els bahutus. A davall de tot, batua, pimeus, considerant no persones que vivien encara i encara diuen de sa casa. Es dir que eren això uns
estrats.
A l'hora d'examinar tot això, Alfred, a l'hora d'examinar tot això.
Els primers que hi van arribar van ser els alemanys. Perdona, que
a qui dones la culpa, tu, de tot això? A la colonització europea o a la descolonització?
No, la culpa actual la té un mineral, coltan, sense el qual és impossible fabricar aquests aparatets que són els telèfons mòbils. Coltan.
I que estan allà, a Burundi.
I això estan a Ruanda i a Burundi, en aquesta zona, són les mines úniques del món. Qui té això controla tota la part d'informàtica, etc, etc. I què passa? Que un moment donat, els Estats Units d'Amèrica varen voler llevar d'enmig la presència allà de Bèlgica i de França, i varen començar a intervenir en Tenden Clinton, i varen afavorir que Ruanda hi hagués un govern de la minoria tutsi, la que encara hi ha ara, d'en Kagame. I els hi varen permetre que prenguessin venjança de tot el que els havien fet els hutus. I en aquests moments, per tant, la potència econòmica que explota tot això, me tem que són els Estats Units d'Amèrica. Però ha estat una lluita feroç i amagada entre Europa, sobretot França i els Estats Units, a veure qui controlava la producció mineral.
Però i ara que ja, pel que sembla que comentes, Europa ja no està en aquesta pugna?
Home,
i ho controla els Estats Units?
És com antiga potència colonial.
Per què estem en aquesta situació bèl·lica?
Perquè, bueno, ara jo te contaré la meva darrera visita allà. La vaig fer perquè me varen demanar una comissió del Parlament Europeu si els volia acompanyar, perquè no sabien res d'allà. Els vaig acompanyar de visita a Burundi. Això ja fa més de 15 anys. Però ja hi havia tot estinglado. L'estinglado era el mateix. Vàrem arribar allà. Hi havia un president. S'havia elegit democràticament. Hutu. Jo vaig acompanyar la comissió de parlamentaris a parlar amb el ministre de Defensa i després vàrem anar a veure el president de la República.
I democràticament és democràticament.
Basta que te conti un moment com va ser l'entrevista amb el president en el Gran Palau Presidencial en Revoltat de Jardins. Hi havia tres cercles de soldats i de tanques de guàrdia presidencial. Atravessant tot això, entram dins el saló, entre el president de la República a veure aquells blancs que arribaven a parlar amb ell. El que no s'esperava és que jo m'aixecàs i me posàs a ballar i a fer-me amb balletes i dir-li huracaramba, 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 nyen i chubajiro, que és el que toca fer segons les normes d'educació d'allà. Se va quedar molt sorprès, me'n recordo que m'ha dit Jan Painka, que vol dir m'ha donat una vaca, xerres la meva llengua, sí, vos conec bé a tots. I de seis aquí se va posar a xerrar en francès en tots i un moment donant m'agafa part i me diu en Kirundi, perquè no se n'interessa. Ara escolta, digues això quan sortigueu de Palau a tots aquests companyeros i eurodiputats. Tots aquests soldats que heu vist, la Guàrdia Presidencial, no estan aquí per protegir-me, estan esperant el moment convenient per matar-me. Després ahir varen matar aquí darrere a la meva dona a tirs. D'aquí poc m'assassinaran, vull que ho sàpiga Europa. I dit això, varen seguint tota la diplomàcia i tal i qual, i després els dije, clar, que els vaig dir a l'aeroport i bueno. Però ho dic, Dues setmanes després d'aquesta entrevista, el president de la República es va salvar per pèls perquè va entrar dins l'ambaixada de Bèlgica a demanar asilo. Per seguit de tirs.
I d'això fa 15 anys.
D'això fa 15 anys i això ha seguit.
S'arrossega,
fins que hi va haver uns acords. Que jo, això t'aixer, després de 15 anys, que siguin los acuerdos de Arusha. Allà, en la mediació, sobretot de Sud-àfrica i de Tanzània i Kènia, se varen firmar a Tanzània, a la ciutat d'Arusha, un pacte per resoldre això de maneres que se dissolvia la guerrilla Hutu que s'havia muntat, entraven i hi hauria eleccions lliures i un parlament. Se va fer. Funcionava més o menys aquests darrers anys. I ara l'espanyà d'aquest senyor, que és Hutu, en Nkurunziza, que s'ha empenyat amb un tercer mandat que ha fet que explotés tot una altra vegada. Qui ha reaccionat primer? El president de Ruanda. Diguem, vius, que això és una avança. Clar, ell està pensant, som un tutsi i ara que és Hutu vol tornar a ser president per tercera vegada. I aquí està el perill. Les fronteres del Congo, Kivu, i l'altre costat del lago Tanganyika, que està allà, està ple de refugiats i hi ha guerra constantment.
Ho explicaves també, eh?
Sí, jo ara davant una altra cosa, perquè estic aquí interrogant.
És bueno, que és que si interrogar. No, clar,
i entre
sí.
Los Hutus i los Utsis i los, com es diuen els altres...
Matua.
Hi ha unos rasgos raciales...
Culturals.
I, digamos, que se ven, visibles.
Tenen la mateixa llengua, lo qual ja és un gran avanç, clar. Perquè en el Congo se parlen 80 llengües diferents.
Exacto.
A Ruanda i a Burundi tenen tots una mateixa llengua. Una mateixa identitat nacional, això ho tenen ben clar.
I com així?
Els de Burundi són Barundi, i els de Ruanda són Banyarwanda. Sí. Això està claríssim. És a dir, que la identitat nacional és dels pocs països que està clar. Per això, quan va acabar la Primera Guerra Mundial, aquests territoris que estaven baix control alemà, la nova ONU no va voler que fossin terrenos colonials, com ho varen ser Kenya i Tanzània. Els va posar, els va dir que eren fideicomissos. I la potència fideicomissària era Bèlgica, que havia de respectar l'estructura i l'identitat nacional d'aquests països.
Però existia...
De manera que Gentil belga seguia Gentil Estrano, el Moami, el rei, i un governador general belga.
I existint, per tant, una identitat cultural i ètnica entre aquestes dues ètnies...
Tres, bueno, dues, tres. Per realitat.
Malgrat això...
Se maten entre ells a mort.
Se maten amb ell. I tu, ara... Quin, no, ja no dic diagnòstic, ara...
El diagnòstic que fan ells és, això és una herència belga.
Joder.
Ells diuen... No, no, normal. Mira,
ells diuen...
Sempre donar la culpa a l'altre.
No, no, mira, què està dient en Maduro?
Sí, sí, vete
Rajoy, l'antiga sí, potència sí. Colonial. Quant d'any fa que han sortit de Venezuela?
Sí, sí, sí. Sí,
idò, ells allà, el més tendre, no fa ni 50 anys que se'n van anar belges. Per lo tant, que... és molt fàcil dir, sobretot
sí,
en estudis.
I ja per anar...
Això, flamencos i balones que mos van fer heredar ells.
Per acabar, només, Marta, una cosa sí. Que sempre tinguem present, que Europa, principalment Europa, ha surat gràcies a Àfrica. Ha esquilmat Àfrica, Europa, sempre. Siguin mines d'or, sigui aquest nou material, sigui... Sempre l'hem esquilmat. Sempre.
I sí, el resultat però, ha estat per aquest. Per exemple, l'esclavatge...
Segura't.
També nosaltres vam esquilmar Àfrica en el segle de 7, de 8, de 9, amb la tracta d'esclaus. Però
bé,
els que feien,
que
els que feien presoners en els esclaus... eren els seus germans, eh?
En aquests països que t'he dit, i tot Àfrica Oriental, la gran potència esclavista eren musulmans d'Aràbia,
sí, sí,
que els concentraven
sí,
tots
senyor.
A una illa que se diu Zanzíbar.
Sí, senyor, sí, senyor.
Els sí, primers senyor. Cristians que van missioners que arribaren allà varen ser una expedició de 40 pares blancs que travessaren tota Tanzània fins a arribar a aquest país desconegut que era el Burundi. Des 40 de l'expedició arribaren en el Burundi 3. Els altres 37 varen morir pel camí.
Ho hem de deixar aquí. Estarem pendents de la situació al centre d'Àfrica, ho dic bé. Estarem pendents de les eleccions aquí a Espanya i estarem pendents de la Loteria Nacional. He comprat... Heu comprat els vostres
sí.
Dècims.
No?
No jugues?
Enguany me toca jo.
No? Això ho sabrem si dijous t'avoim o no t'avoim, perquè per ventura t'avorem.
Me voleu entrar?
Jo també tendeixin. Si me toca, arribaré aquí amb un cotxe negre, un Mercedes, amb la bandereta i la creu del Vaticà.
Jo amb una cadira gestatòria.
Això mateix, també.
Alfredo, Joan, Roman, moltíssimes gràcies i fins dijous.
Vinga,
gràcies, Marta.
Adéu.
El Faristol Mallorca, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Aquest Nadal, a Abacus Cooperativa, volem il·luminar el Nadal de tothom. Ajuda'ns a fer-ho possible. Del 17 al 23 de desembre, vine a la botiga Abacus del carrer Colom 9 o a la tenda online i compra una jugueta per la campanya solidària Il·lumina el Nadal. Per cada jugueta que recollim, Abacus n'afegirà una altra. Amb tu i Creu Roja Joventut farem un Nadal més solidari. Aquest Nadal, tu ets el protagonista a IB3. Entra al web ib3tv.com i envia el teu vídeo amb una durada màxima de 30 segons i en format horitzontal. Esperam els teus missatges, desitjos, cançons o felicitacions de Nadal, tot el que et vengui de gust. Perquè aquest Nadal, tu ets el protagonista a IB3.
IB3 Ràdio. 10 anys amb tu.
El Faristol Mallorca, IB3 Ràdio. Successos i tribunals amb Quico Mestre.
Un plaer poder saludar en aquest moment aquí a l'estudi. Aquí, com ara? Jo m'estim més que puguis venir a l'estudi que per telèfon.
Clar, jo també, si puc, ja saps que sempre venc.
Sí, és vera.
Sempre puc.
I avui t'ho ha permès, perquè ha estat una sessió complicada, no?
Avui ha estat un dia bastant, sí, complicat, serà més complicat a la baixa, però bueno, crec que és un dia, una jornada molt interessant. I anem per parts. Primer de tot, de tota la trama aquesta dels restaurants allà, de l'explotació laboral, dels 13 detinguts, 6 han passat a disposició judicial avui de matí. Encara no han començat a declarar, però se rumoreja que se demanarà a la presó el manco de 3. No? No significa que després, segons la seva explicació que donguin, podria canviar, no? Però és un cas molt greu, molt espectacular, amb els bombers de frau... frau econòmic i, per tant, no descartem que avui vespre...
Que tenim més d'un milió d'euros, no?
Més d'un milió d'euros, sense de quotes impagades, no? I això és greu, és un frau bastant elevat, no? Després, altres temes. Evidentment, el tema passa per Rodríguez Toubas. Rodríguez Toubas, ningú s'esperava una sentència condemnatòria tan elevada, és a dir, 7 anys de presó, són molts d'anys...
Què en demanaven?
La fiscalia demanava 4 anys de presó i l'acusació particular en demanava 8. I ha anat més cap a l'acusació particular que cap a la fiscalia. A part de lo que suposa que hagi de tornar 300 i pico de mil d'euros, és una família, no oblidem que sa mare és una família, o representa una família que ha tingut molt de patrimoni econòmic, és a dir, no són pobres, són gent que té moltes finques, ha hagut de vendre moltes dobbers, és vera que és una família venguda a menys, però que encara té un fort patrimoni. I és fet, l'important ara mateix és que davant d'aquests 7 anys de presó, la Fiscalia de Palma avui de matí ja ha presentat un escrit demanant que se convoqui una convocatòria perquè vol demanar el seu ingrés immediat a la presó. És a dir, quan la pena supera 5 anys de presó, hi ha una circular de la Fiscalia General de l'Estat que indica que en aquest cas, per evitar la possibilitat de que se pugui fugar, que se pugui evitar, que se pugui anar a l'estranger i amb independència de que presenti un recurs davant el Suprem, que en aquest cas segur que el presenta i per tant la sentència no se pot executar, però demanarà que esperi el resultat del Suprem ingressat a la presó. En Lluís no ha entrat mai a la presó, no? Encara que ja sabem que els fets que no només aquests, les 3 o 4 causes que ha tingut que després veure que s'han arxivat, ja sabem que eren causes molt importants. Ara bé, jo crec que mereix un estudi per saber com aquest lot té aquesta capacitat, perquè això ho va fer quan tenia de 9 anys, eh? És un nin. Primer que tingui aquests fons de persona multimilionari, aquesta obsessió per els productes de luxe, aquesta obsessió per llogar limusines, aquesta obsessió per anar en grans vaixells, en grans avions, en la gent que se fa, perquè és veritat que s'ha fet en gent molt important, els cercles socials allà on aquest lot s'ha mogut, gràcies a que és una persona, però de quina forma va poder convèncer en aquest matrimoni? És veritat que aquest matrimoni no són molt intel·ligents, però d'aquí a que els pogués convèncer perquè li regalessin tot el seu patrimoni, que estem parlant, efectes tributaris són 40 milions d'euros, però efectes reals possiblement és més del doble, perquè jo no sé què pot voler la finca aquesta que tenen a Llucmajor, una finca enorme, que va des de la plaia fins al poble.
Però i ara totes aquestes operacions s'anul·len.
Quedades anul·lades, és a dir, aquesta gent ara recupera el seu patrimoni, perquè en Lluís, encara així, els va rebre més de quasi 400.000 euros que s'ha gastat en luxe, en comprar coses, en comprar bolsos, comprar sabates, cada sabata que du, que és aquesta marca Herbes, per mi se diu, cada sabata que cada parell val més de 600 euros i en té 4 o 5 o 6 o 7, no? Cada dia en passejar en duia unes de noves. Aquesta lot està obsessionada, és vera que llogava també habitacions de luxe a un hotel, a un dels més importants de Madrid, per tant són 7 anys. I després que s'ha tornat a condenar avui de matí en Xisco Buils a un any de presó i per unes subvencions que va donar en el seu moment.
Beníssim, Quico, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tornem a connectar amb tu demà de matí pres. El Faristol torna, com sempre, a partir de les 8. Ara, butlletins, i després, informació esportiva, Zona Mixta. Adeu, fins demà.
Endesa t'ha oferit el Faristol.